Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'Espai Radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem d'educació i relacions institucionals, perquè qui ens visita és Txell Montserrat. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, Txell, si et sembla, podem començar parlant d'educació. I és que recentment també vam tenir una notícia, no?, de que l'inici escolar del proper curs 2022-2023 presentaria canvis, no?, sobretot pel que fa a l'educació primària. Bé, no sé com valoreu, no?, aquests canvis, que recordem, començarà el curs abans, no?, em sembla que el 5 de setembre, sí. I el fet de que durant tot el mes de setembre hi haurà una jornada intensiva.
Bé, és un canvi important i sobretot el que sorprèn és que no hi ha hagut gens de consens amb la comunitat educativa. De fet, aquest canvi encara no és canvi perquè tampoc ha estat... Bé, és una proposta, però de moment presenta molt rebuig. O sigui, hem de veure doncs, com s'arriba al consens. Tot i així, d'aquesta proposta, que és la proposta de calendari, que com deia, el que s'acostuma a fer és a debatre-ho en el si del Consell Escolar de Catalunya. Mm. El conseller proposa, però es debat en el si del Consell. Per tant, aquesta resolució, no?, per part del Consell encara no ha estat. I així també, tot això també depèn de les dates de preinscripció, de portes obertes, bé, tot va en el mateix... en la mateixa proposta. Per tant, veurem com acaba. És una proposta sorprenent. Moltes famílies potser agrairan el fet de començar abans, però no sé si entenen tant, no?, aquesta proposta d'horaris d'acabar fins a la una. Com a municipi estem angoixats o volem veure, no?, la lletra petita d'aquesta proposta, perquè ens ha arribat, no?, que segurament tot això, aquesta proposta no va acompanyada de recursos i aquí generen moltes despeses pel fet de donar resposta a aquest horari que no s'atén des del centre educatiu, no? Per tant, veurem, estem una mica a l'expectativa de com acaba tot això.
Clar, hi haurà aquest horari no lectiu, no?, per a aquells alumnes que es vulguin quedar més enllà de la una, dinar i fer alguna activitat, no?, perquè es poden quedar fins 4:45, tinc entès. I parlant amb ampas i això, doncs, també estan preocupats, no?, perquè no saben si realment això és gratuït, com diu la Generalitat, o no, no?
Veurem, perquè al final totes aquestes propostes acaben repercutint amb els municipis i també amb les AFES, no?, perquè són al final qui han d'organitzar tot aquest espai. Creiem que com a part molt implicada hauríem d'haver estat consultats, o si més no, saber-ho, no?, des de la Federació de Municipis o de l'Associació de Municipis, doncs no hi ha hagut cap constància de tot això. Se m'han enterat tots per la premsa, com tothom, no? I això genera amb tots els sectors, perquè amb els sectors dels moviments de renovació pedagògica i amb els sindicats, bé, ho hem vist tots aquests dies, no?, que no hi ha cap sector que se senti còmode amb aquesta proposta pel fet de no haver pogut opinar. El 2009 ja va haver-hi una proposta similar i des del Consell Escolar de Catalunya es va treballar molt i es va arribar molt a fons. Després no es va poder dur a terme, però no ha estat aquest el cas, no?
Bé, doncs estarem atents perquè, com bé dius, doncs encara no està tot clar. I continuem parlant de projectes, iniciatives que es tiren endavant al municipi. Un dels projectes és el projecte Excel·lents Escoles que Inspiren, que es va presentar fa poc aquí a Vilafranca. Recordar una mica, no?, en què consisteix?
Sí, doncs de fet sabem que un dels reptes que tenim com a societat, no?, és el fet de que els alumnes puguin saber totes les opcions que hi ha. Estem en un país, no?, que té uns índexs d'abandonament escolar molt, molt elevat. Som el tercer país a la cua d'Europa. Per tant, vol dir que hi ha molta gent, que molts joves, no?, l'educació és al llarg de la vida, no?, però principalment en aquestes etapes primerenques, si no troben allò que els agrada, doncs abandonen, no? Estem per millorar aquests percentatges, per reduir-los, i creiem que l'orientació és una eina clau. L'orientació, qui la fa o qui té la competència, són els propis centres educatius. I amb aquest projecte, l'Excel·lents, amb el que estem molt agraïts perquè tots els centres educatius de Vilafranca hi participen, som l'única ciutat que ho ha aconseguit. És un projecte que ve de dues fundacions, el MA Educación per el MAS, ara no em recordo com es diuen les dues fundacions, però una és la Fundació Bertelmann i a més amb recursos d'un fons d'inversió. Hem tingut l'oportunitat de participar-hi. És un projecte que només es fa en alguns centres de la Comunitat de Madrid i en alguns també de Catalunya. I, com deia, som l'únic municipi que hem aconseguit implicar tots els centres. Què fan en aquest projecte? Doncs agafen el referent d'orientació de cada centre i el formen, i a més el connecten amb el món empresarial. És una mancança, s'ha fet evident per aquesta resposta molt important, no? De cada convocatòria, doncs hi ha moltíssimes persones que s'hi connecten i vol dir que hi ha una necessitat de poder orientar i de poder fer-ho el millor possible. Aquí estem com a Ajuntament de Vilafranca per oferir tots aquests recursos perquè ho puguin fer de la millor manera.
Així neix un nou rol docent, diríem, no?
És un especialista en orientació. Moltes vegades hem vist doncs, que això tenen la competència, però ningú els aporta els recursos o la manera de fer-ho. Hi ha molts recursos al territori, però creiem molt desconnectats. I el que fa amb aquesta fundació doncs, és connectar-los. A vegades són mestres que no són d'aquí, no? I conèixer quina relació hi ha totes aquestes empreses, quines opcions hi ha, què hi ha aquí al costat, no? A vegades així diem que potser saben molt d'un museu de no sé quin lloc i en canvi no saben quines empreses hi ha aquí al costat de casa, que al final seran les que oferiran ocupabilitat amb la majoria d'aquests joves, no? Per bé que hi ha altres opcions, però que tothom pugui trobar el seu camí. Hi ha infinitat de recursos per aquells que han suspès, que no han aprovat l'ESO, per aquells que els costa potser una mica més, aquells que tenen clar que no volen anar a la universitat. Doncs hi ha un ventall d'opcions, de certificats de professionalització de nivell 1, de nivell 2, de nivell 3. I tothom té una oportunitat a la seva mida. Cal que la conegui i que la pugui aprofitar i a partir d'aquí, qui sap, perquè a vegades els itineraris no són en línia recta. Doncs ofereixen, a mesura que fas aquests itineraris, ofereixen diferents oportunitats. Hi ha una oferta formativa de formació professionalitzadora, tant siguem certificats de professionalització com siguem cicles, que és important que es conegui i que tothom pugui escollir allò que li agrada. Perquè si el problema que tenim és que a vegades fan alguna cosa que no els agrada i acaben abandonant. Igual que alumnes que fan batxillerat, no és allò que més els convenia, no? Doncs cal que es coneguin totes aquestes opcions i per conèixer-ho la figura de l'orientador és clau. I aquest projecte L'Excellence doncs, enforteix aquesta figura.
A més, deixant de banda aquest projecte, però seguim parlant de formació, al desembre va tenir lloc no, una nova jornada de treball de la taula de formació professionalitzadora. Què hem de saber no, d'aquesta taula i quin és el seu objectiu?
És una taula que el desembre doncs, el desembre de l'any passat ja va començar aquest treball, aquell desembre hi va haver una altra trobada, la setmana passada hi va haver una altra trobada, no? Doncs les trobades són el treball és constant, no? Potser un espai d'entre un mes o a vegades un mes i mig, de continuar connexions amb això, el món empresarial i el món educatiu, no? Que insisteixo, haurien d'anar molt lligats, no? Perquè al final tothom qui fa formació ho fa perquè després les empreses, perquè pugui tenir ocupabilitat, no? Sempre sentim a parlar doncs, que l'oferta de cursos ha d'anar lligada amb que després puguin trobar feina. Formar per formar potser està bé, però no és la... No? Tota la inversió de recursos es fa perquè qui estudia després pugui treballar d'allò. I en aquest espai, la taula de formació professionalitzadora, és conèixer quines necessitats té el sector empresarial, el teixit productiu, per poder dirigir encaminar tota aquesta formació a cobrir aquestes necessitats, que a vegades són moltes i molt dispars i no les coneixem. Doncs en aquest espai d'interlocució, hi ha també dins d'aquesta taula de formació professionalitzadora, hi ha també una comissió d'orientació que també treballa conjuntament o paral·lel doncs, amb l'Excellence i amb un altre projecte que també tenim, que som pilots també a la Diputació, d'un projecte de noves oportunitats educatives, que el que ens permet doncs, és millorar l'oferta d'aquests recursos de segona oportunitat, també enfortir aquesta taula de formació professionalitzadora i així poder saber no? Quan és el moment de que el departament ens diu quina formació creieu que necessita, doncs poder haver-ho treballat amb un consens i no dir-ho sense una base. No? Creiem que hem de saber això, tenim moltes dades per després fer polítiques que s'ajustin a les necessitats reals.
Un altre projecte, no?, deixant de banda aquest, és el de Més Música, que presenta novetats enguany, no? Sí. S'han adherit més centres, vull dir que va creixent.
Estem molt contents d'haver fet una nova convocatòria i tenim tres centres més, tres centres de primària més, més un de secundària, que a secundària no havíem aconseguit encara tenir cap centre, doncs ho vam presentar tots, però només un s'hi va adherir. És un projecte que no només ha de tenir la voluntat, no?, del centre, sinó que dins del seu projecte educatiu, doncs ha de ser que vingui bé i que s'hi adapti, perquè no només és un projecte d'un mestre, no, sinó que ha de ser tot el claustre, no? Per tant, estem molt contents d'incidir en secundària i de tres centres més, perquè els quatre que van, els tres que va ser doncs, de la primera convocatòria continuen fent-lo, tal, així ja, aquest projecte ja venia així. Eren 4 anys amb el suport de l'Ajuntament, però hi havia d'haver el compromís doncs, que el propi centre després, amb els seus propis recursos, doncs, continués. Així ha estat, perquè l'han trobat interessant i perquè se l'han fet seu i perquè creuen que és una bona eina per treballar no només l'educació musical, sinó altres aspectes que després milloren en l'aprenentatge dels alumnes, no? Com és l'atenció, estar atent, a la creativitat, no? La memòria, a partir de la pràctica instrumental, doncs, afavorir totes aquelles habilitats que després doncs, faciliten, com deia, l'aprenentatge. Doncs ja són entre els tres de la primera convocatòria més un centre de la segona i ara tres més. Doncs estem contents perquè aquest projecte doncs, es va eixamplant i al final són crec que 3.800 alumnes que han passat un curs almenys, no? Per aquest projecte.
Recorda'ns una mica, no?, com funciona el Més Música, com en què consisteix.
El Més Música consisteix en que des de l'Ajuntament s'aporta al centre la possibilitat d'aprendre un instrument tal com si vinguessin a l'escola de música. El que passa a l'escola de música, no hi caben tots, i el que fem és portar l'escola de música dins el centre. Allà ens assegurem que podem arribar a tots els alumnes i que no depèn de que les famílies o que hi hagi una voluntat, no? Que a vegades això és el que costa. Que aquest interès, doncs, el fet portem l'escola de música a dins el propi centre, però és un projecte a mida del centre, o sigui, nosaltres no posem cap condició. Els diem, doncs, quin conjunt instrumental s'adiu més al seu projecte educatiu i el que hem tingut fins ara, doncs, hem tingut corda, que és un violí, una viola, un violoncel i un contrabaix, o altres que han fet vent metall o vent fusta, amb flauta travessera, amb clarinet, amb saxo o amb trombó, depèn. Depèn dels... Tenim de tot, tenim de les dues varietats. Aquest any, per exemple, han començat Sant Ramon amb corda, després també hi ha el Dolors Piera, que si no vaig equivocada han triat clarinets i crec que trombons, i després hi ha l'Estalella, que també fan trompetes, i ara no sé quin altre instrument, però també encara no els he anat a veure perquè han començat just fa un mes. Jo tinc moltes ganes de veure la il·lusió i aquella brillantor dels ulls dels nens, no? Només de que destapen ja a la funda de l'instrument. I de fet, vam poder comentar, bueno, hem parlat moltes vegades, no?, amb els mestres, amb els propis titulars dels centres educatius, però també amb els professors que posem de l'escola de música, no? És un projecte de 4 anys on l'Ajuntament hi aporta aquest professor. I tothom està, vaja, molt il·lusionat i engrescat amb els projectes que a partir d'això també poden néixer, no?
Molt bé, ja abans de marxar i d'acomiadar-nos, repassar una mica a nivell de relacions internacionals. Tenim un projecte que és el YouTube, no?, que també és prou destacat. En quin moment es troba, no?, actualment?
És un projecte que encara no hem començat, no hem presentat, però és un projecte que ja ve del 2020. Sí. Passa que la pandèmia doncs, ha fet que encara no hagi estat possible. Aquest projecte, aquí a Vilafranca, ja el vam poder dur a terme el 2012, crec. És un projecte que neix de ciutats agermanades, però no de només ciutats agermanades. Nosaltres, com a ciutat agermanada, tenim Vil, Novo Mesto, Melzo, però de les ciutats agermanades de Vil, que n'hi ha unes quantes, són 7 o 8, doncs també hi ha una xarxa formada, on cada 2 anys hi ha una conferència d'alcaldes i hi ha projectes doncs, que es van treballant en projectes europeus. I aquest el YouTube és un projecte de joves, on 6 joves de cada una de les localitats es troben en un lloc, en una d'aquestes ciutats, que cada any és diferent, i estan durant una setmana doncs, treballant al voltant d'una temàtica, perquè l'objectiu és conèixer les diferents cultures, els diferents idiomes, les diferents maneres de fer per enfortir aquest sentiment de pertinença a Europa. ha estat doncs, des del 2012 per diferents països, com Àustria, Novo Mesto, Alemanya, França, Itàlia, i aquest any doncs, tocarà, i som, no? La seu serà a Vilafranca, des de finals de juliol fins...
Aquest estiu, no?
Sí. Per tant, ara, d'aquí a poc, doncs, suposo que hi haurà una reunió presencial on podrem parlar, i ens hem comunicat, ja teníem tot el programa fet, de fet, el 2020, quan es va haver d'anul·lar, que anava a l'entorn del medi ambient, no? Amb diferents propostes, però bé, ja el tenim, doncs, l'hem d'acabar de tornar a posar
en marxa,
i tothom... els dos anys anteriors, no? El 2020 era evident que s'havia d'anul·lar. El 2021 hi havia una mica d'incertesa, però al final les ciutats no van acabar de veure clar. Mm. Però és que ara ja estan molt engrescats, no? Tot i que,
ganes,
que era la setmana aquella que hi havia molts casos. Però tots sí, amb moltes ganes doncs, de poder-ho tornar a donar, de poder ser realitat. No?
Perfecte, esperem que sigui així. I bé, hem repassat així de manera breu les principals novetats, tant d'educació, pel que fa a educació com a relacions institucionals. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Txell Montserrat, regidora d'Educació i Relacions Internacionals. I tornarem aviat per seguir parlant-vos de la gestió municipal i dels darrers projectes de cada àrea. Bona tarda.
Moltes gràcies.